asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Contrabandistes, una setmana més, l'Assemblea de Majaras per tots vosaltres, a Contrabanda FM 91.4.
Asamblea de majaras.
Avui, 28 de setembre, cantant sota la pluja.
Assemblea de Majaras.
Hey. Hey, hey, bona tarda, contrabandistes. Benvingudes a l'Assemblea de Majaras, aquest magocine dominical que toda suegra querría como yerno. Ei, con chubasquero.
I com chubasquero.
Con chubasquero i xapela, tu.
Doncs bona tarda i plujosa vesprada que ens espera en els de l'estudi de Contrabanda.
Senyor enlatado, te bajo los graves i te igualizo els mitjos. I a veure si la verda música del segle XX també està enlatadita.
Bueno, ens presentem, no?
Bueno, a veure, està millor. Tu encara estàs en la taverna, eh?
Bueno, primer de tot tenim aquí el Santiu, Albert.
Hola, bona tarda. Amics majaras.
Albert és un majara esporàdic que de tant en tant ve aquí xerrar-nos de cosa, però ara també ja és un fitxaje contrabandista.
I tant, i tant.
Que podeu escoltar cada dos dissabtes de 12 a 2?
Sí, de 12 a 2 quarts de 2. Bueno, d'un quart de 1 a 3 quarts de 2. Comença d'un quart d'una. El programa que es diu Músiques del segle XX és un programa que tracta de la història i la música del segle XX, comparades ambes. Poso bastanta música de tots els estils, música clàssica, música pop, rock, música de jazz, cantautors, música popular.
Punk, si s'escau, no?
Punk, també, com per exemple ahir. Que vam
parlar. I Guteres poses alguna vegada o no?
Com?
Guteres?
Guteres...
Perquè aquí tenim ara el sol de la pluja com cau.
Més que Guteres,
clarament,
Cubells, per dir-ho, la gent que cau.
Música ambiental, també n'hi ha a vegades música de cine o música for airports, com la que va fer el Brian Eno, que hi deu haver Guteres també. I res, pues, en fi, que és per aprofito el vostre programa per recordar als vostres oients, per comunicar-los que els dissabtes poden escoltar aquest programa de un quart d'una a tres quarts de dues, i bueno, en fi, el dissabte que ve no n'hi ha perquè es fa cada 15 dies. Llavors el primer programa serà el dissabte, que em sembla que és
11 d'octubre, la vigília del Dia de la Hispanitat.
Ah, que bé.
Exacte, sí, sí.
Doncs aquest programa i molts altres, aquest mateix que esteu escoltant a l'Assemblea Majaras, es fan en viu i en directe
des de l'estudi de Contrabanda FM a la Plaça Reial de Barcelona. Uh-huh. I també es remeten a qualsevol hora de qualsevol món i espai a través de les 3w.contrabanda.org.
I si no, com sabeu, ja des de sempre, des de fa molts anys, des del Dia Lliure del 91.4, Barcelona i Rodalies, arribem fins a diverses bandes, pel nord,
sí,
fins,
sí,
al Maresme.
Tapem Premià Ràdio, no? Diuen.
Si ens escolten premiencs des d'aquí, disculpar-nos, però bueno, la nostra intenció, evidentment, és arribar al màxim que puguem, però sense molestar altres ràdios, sempre que estiguin dins la legalitat constitucional d'aquest país.
Home, però és que aquí hi ha poques coses que estan sota la legalitat constitucional, no?
Bueno, en tot cas, ja sabeu la guerra de dials, però aquí es manté Contrabanda FM, aviat la farem 24
anys. Ara que tenim l'enemigo interior, no?
Ara li farem un recordatori,
sí, no?
A l'antic ministre, ja veuràs.
A l'antic ministre?
Sí, bueno, o als dos. Algun recordatori musical li farem avui.
Com un recordatori és l'exposició de Cameraden que trobareu fins ahir, realment. No?
No, jo crec que potser
al coll. Potser que ahir trobeu, sí, no l'han desmuntat perquè seran mandrosos.
Després a l'agenda ho recordem. Bueno, ja sentiu Eduardo Manos Tijeras, que està amb ganes de dir moltes coses avui.
Sí, no tantes, però bueno, sí, algunes coses direm.
Avui ha vingut amb un look molt afrancesat i idoni per dia pluja, no, sí, podeu, sí, veure.
Bueno, ara mateix no, ah, no tinc un look afrancesat, però bueno, podria tenir altres looks, no?
Doncs ara les tijeras en Fante Agrip de l'Assemblea Majares.
Sí, i Ernesto Chemajara, el corresponsal en vivo i en directo a tots els saraus que hi es pot haver, no? I tu vas anar al sarau que estàvem comentant al programa anterior.
Exacte.
Amb els companys del Frente Sónico Ultrasónico Espacial Futurista. Del primer festival de Ciberpunk de Barcelona.
Exacte.
I què tal, com va anar?
Doncs amb una històrica Majara.
Un xinxip o no?
Vam com?
No.
Pues amb una històrica contrabandista, que és la Dolcet, vam estar ahir a la diada central d'aquest festival, que durava fins avui. Jo crec que avui no plegaven molt tard i espero que no s'hagin mullat molt, perquè això es feia al CSA a la Rampa, l'antic edifici Quinzó, que com diu el nom, hi ha una rampa, són tres pisos,
parking.
De pàrquing soterrani, que si s'inunda és una mica problema per tothom. Però bueno, va ser igualment un lloc idoni per acollir-ho realment, aquest ambient així industrial, una mica post-apocalíptic, que té un pàrquing al barri de Verdun.
Sí, sí.
Doncs era idoni, i sobretot perquè la gent que muntava el festival, la veritat que es van currar una decoració i una ambientació brutal. Molt xulo, molt recomanable. Qualsevol que ens escolti ara i que anés aquests tres dies ja sap de què parlem, però la veritat és que guai, eh? No era algo cutre, vull dir que s'ho van currar. I res, per això des d'aquí felicitar a tothom que m'ha muntat festival, perquè la veritat és que la gent estava contenta. No, i almenys el dia que vaig anar no eren masses, però tothom estava ja disfrutant-ho, la veritat. I jo crec que això serà algo que continuarà, per lo que deien, potser no intentaran no repetir seu, que això està molt bé també, però clar, trobar un lloc amb aquestes característiques, bueno, segur que algun...
Abans hi havia molts.
Sí, exacte.
Vam... Ara no sé si n'hi ha tants, però segur que n'hi ha.
Bueno, és un tipus de festival que clar, encaixa molt més un lloc així que Can Masdeu, per posar un exemple. No?
Per posar un exemple, sí.
Però sí, esperem que trobin espais i sobretot que duri molts anys. Sigui anual, sigui bianual, sigui com sigui. I res, si voleu saber més, doncs, per exemple, visiteu el blog de Frente Sónico Futurista, les xarxes socials que segueix a fotos, o escolteu el darrer programa, Contrabanda, que podeu recuperar al nostre podcast, que és majares.contrabanda.org, ja que recordem que portem mesos amb la continuïtat i la programació alterada, per tant els programes no es repeteixen quan toca i van saltant com estava sonant fins fa res, que hem arribat, o sigui que en el blog és on els podeu escoltar segur. I res, doncs, per felicitar-los i també tota la gent que va actuar, hi van poder veure ECM, crec que ho dic bé, que era així un bacalao industrial tremendo, així en plan Atari, Tenes Riot, però també una mica Paco Pilchimo Bayo, ens va agradar molt, però sobretot també vam poder disfrutar de tot el concert de les Cubits amb la Sandroide, que vam tenir aquí el darrer programa al CAP, però també hi ha tota una sèrie de cogós allà acompanyant-la i una bona sèquit musical també. Doncs vinga, va, escoltarem una remescla del disc que ens va portar l'altre dia, remescla feta pel senyor Nacho Canut de Fangoria, Dinaram, etc., que també van estar punxant diversos DJs, i que es diu Làgrimes, no?
Làgrimes.
Sí o no? T'ho pregunto.
És que no sé, no me les he fet per aquí. No sé què dir-te.
Sí, ja tens raó, tinc jo. Pues sí, correcto. Làgrimes remezcladas.
Làgrimes.
En este caso.
En sang... Ah, no són
pies. Sí, però no és perles.
Vinga, va.
Cubits.
Cubitis.
Escolteu del Bandcamp. Gran banda.
Número...
8, la que tanca aquest disco, amb dibuixos molt divertits.
Vale.
Ja sabeu, Frente Sónico Futurista.
1, 2, 3, pa, no me suena la canción, la la la.
Què, tenim problemes?
Perles en sangre...
Bueno, mentre a veure si Edu aconsegueix fer llegir aquest CD...
Aprofitem... És que sí, no he comprovat, feia alguna cosa, però...
Bueno, aprofitem per recordar les ràdios que ens radifonen, que sí, en aquest programa els Majares,
que són la ràdio activa,
radioactiva la Vall, ràdio Mistalera,
sí,
i ràdio Malva, totes elles al País Valencià, i que des d'aquí pues saludem no només a elles sinó també als oients que ens aguanten, perquè són molts anys també de problemes tècnics, no?
Exacte, i de confusions de
què, no? Ho aconseguim o no?
Sí, vinga.
Làgrimes remesclades.
Bé, doncs estem escoltant les llàgrimes dels Cubits. Mentrestant, us donarem una mica més d'informació per si voleu contactar amb nosaltres ara aquí en directe i fer-vos vostra la Ràdio Lliure Contrabanda FM. El telèfon és el nostre mitjà més directe, ràpid i fàcil i accessible, que és el 933177366. I després hi ha els mitjans d'electrònics, no? Com pot ser el correu electrònic?
assembleamajares@gmail.com.
El Twitter?
Assemblea Majara, en singular, com un singular i excepcional programa magazinístic que som. I no oblidem els nostres orígens més físics i en paper amb el fantàstic apartat de correus per nostàlgics.
Atenció a l'Assemblea de Majares. 748-08-080.
Barcelona.
Sí. I bé, si el que voleu és adreçar-vos a la ràdio perquè voleu fer un programa nou o alguna cosa així, el mail és contrabandaradio@contrabanda.org.
Ja entrem al trapo amb el programa Assemblea Majares avui, que com veieu hem introduït que tenim d'invitat el nostre company Albert, músiques del segle XX, però que avui veiem la seva altra faceta més de militant, no? D'activista. No,
Albert Atac.
Sí, sí.
Que és la que de tant en tant i darrerament ens havia vingut a veure a Cals Majares. Doncs sobretot ve a explicar-nos unes jornades, no? Que s'apropen ja, ben aviat.
Exacte,
o sigui,
sí. Bueno,
aquí tens el micro.
Vinc com a militant d'Atac i ho vaig explicar, bueno, vaig a parlar de dos, de fet no un sinó dos, aprofitaré per també per anunciar un altre event que passa la setmana que ve, no l'altra, que és el dia 9 d'octubre, dijous, que al local d'Ataca Cordem, que està al carrer Indústria 65, fem una, hi ha una plataforma de suport a Leonard Peltier, que és un indígena dels Estats Units, un indi americà que porta des de l'any 76 porta pres.
De fet, és el pres més antic.
És quasi el pres més antic dels Estats Units. Ara té 70 anys i està empresonat perquè hi va haver un tiroteig i van morir dos policies i no s'ha demostrat mai que ell hagués sigut el que els va matar, però van inventar-se les proves i va ser el xivo expiatori, va ser el que li van ficar dues sentències de no sé quants anys i està empresonat. Llavors hi ha una campanya internacional ja fa temps, fa quasi un any, bueno, fa molt més temps, però jo m'he incorporat fa més o menys un any.
Bueno, diguem que s'ha reactivat aquí a l'estat, sí, espanyol, sí que és veritat.
Exacte,
fa com un
llavors,
any.
Cada dijous fins ara, des d'abans de l'estiu, des del primer d'any anàvem al Consolat dels Estats Units a manifestar-nos cada dijous a dos quarts d'una i llavors ara hem decidit que una mica bellugar-nos, perquè allà és un lloc que realment hi ha el consolat i per això ho fem, però passa molt poca gent, perquè això està allà a Pedralbes,
a l'avinguda de les Plugues,
sí,
no?
al metro de Reina Elisenda, i llavors hem decidit bellugar-nos una mica per veure si donem més a conèixer aquesta problemàtica. Llavors, ja et dic, el divendres 9, el dijous 9, al local de Taca Cordem, al carrer Indústria 65, fem una explicació de la problemàtica aquesta, amb un documental, i a les 7 de la tarda. Llavors és entrada lliure i el que li interessi això, pues pot venir.
Qui es vulgui informar més d'aquest conflicte, bueno, d'aquesta reivindicació per la llibertat de Leonard Peltier. Va fer un programa fa uns mesos, abans de l'estiu, on un activista d'aquest grup de solidaritat, doncs per telèfon ens explicava les convocatòries. Coincidia que aquells dies a més estava el germà, que hi havia el germà
de
Leonard Peltier, que va estar de visita.
Sí.
I això ho podeu recuperar a majares.contrabanda.org, buscant-ho, i allà també el link d'aquest grup de solidaritat, no? Que crec que tenen un blog on hi ha informació ben detallada.
Exacte, molt bé, doncs ja et dic, el dijous 9, a les 7 de la tarda, al Cadenzo 65, fem aquest acte. I després el segon event que us volia anunciar és un event que l'organitza la plataforma, no el TTIP, que ara explicaré el que és el TTIP, i és un event que el celebrarem els dies el divendres 10 i el dissabte 11 d'octubre. A veure, el TTIP, no sé, n'heu parlat alguna vegada en aquest programa, és un tractat de lliure comerç entre els Estats Units i la Unió Europea que s'està negociant des del 2013, des de l'any passat, i que, vaja, és un tractat comercial que l'estan negociant amb total secretisme la Comissió Europea i el govern dels Estats Units, i és un tractat que el seu objectiu és eliminar restriccions no tant aduaneres, perquè aduaneres realment n'hi ha molt poques, sinó restriccions normatives i legals que puguin impedir l'entrada d'inversions d'Estats Units a Europa i d'Europa als Estats Units, i també l'intercanvi d'entrada d'inversions, de productes i de serveis públics. Llavors es tracta de liberalitzar tot això al màxim.
Que no de persones, recordem.
No, de persones. No. Llavors es tracta de liberalitzar al màxim l'intercanvi de productes, de serveis i d'inversions entre els Estats Units i la Unió Europea, a base d'eliminar les traves legals que hi puguin haver, que puguin dificultar o fer menys beneficioses aquests intercanvis, no? Llavors, doncs, això pot afectar sobretot molt a la Unió Europea, perquè encara que sigui mentida, bueno, encara que, vull dir que és veritat que en una sèrie d'aspectes, sobretot els de la seguretat alimentària, els de la protecció de la salut, els de, per exemple, el tema dels transgènics, el tema del fracking, i també algunes normes de protecció dels treballadors, doncs a Europa estem millor que als Estats Units. O sigui, a la Unió Europea hi ha una normativa més proteccionista, més favorable de cara a la població i als ciutadans que als Estats Units. Llavors es tracta de homogeneïtzar, i clar, se suposa que els que estan negociant homogeneïtzaran per baix, vull dir, el que faran és eliminar restriccions que hi ha a Europa i que no hi són als Estats Units. Per exemple, com a exemple us puc parlar que als Estats Units es comercialitza la carn de pollastre hormonada, que a Europa està prohibida, la carn de porc tractada amb una cosa que es diu ractopamina, que també a Europa no es pot comercialitzar, els aliments transgènics, als Estats Units no està obligats a etiquetar-los, dient que són transgènics, en canvi a la Unió Europea sí. Hi ha una sèrie de qüestions que es tracten de que les empreses dels Estats Units puguin venir aquí sense saltar-se aquestes restriccions.
Bueno, suposo que és una mica el que es va intentar amb Llatinoamèrica, amb la resta d'Amèrica, amb l'ALCA, no? O amb Centroamèrica.
Exacte. I, hi ha un tractat que ja es va signar fa bastants anys, que ja porta 10 o 15 anys vigent, que és el tractat entre Estats Units, Mèxic i el Canadà, que és el TLCAN, que està ja en vigor, i bueno, a Mèxic ha produït un gran prejudici amb la seva economia, amb l'economia de proximitat, l'economia local, amb les petites empreses, l'agricultura de proximitat, l'agricultura, perquè llavors, clar, ho és la porta a tots els productes estadounidencs, i llavors pues, que són molt més barats perquè no tenen aquests criteris de qualitat que sí que té l'agricultura de proximitat. Llavors doncs s'ha carregat i també s'ha carregat molta petita indústria i molta economia local que hi havia a Mèxic, no? I el Canadà també ha tingut efectes negatius. Al Canadà tenen unes empreses, al Canadà hi ha una moratòria, em sembla que és no recordo si és el fracking. I llavors una de les característiques d'aquest tractat és que és una cosa que es diu la resolució de controvèrsies entre empreses i estats, que aquest nom tan esotèric, el que vol dir és que les grans corporacions poden si hi ha una normativa d'un estat, aprova una normativa que consideren que els pot perjudicar els seus beneficis, poden demandar a aquest estat davant d'uns tribunals internacionals que de fet depenen de d'aquestes empreses multinacionals, depenen de...
Però que oficialment que serien de l'OMC o qui...
Sí, serien de l'OMC, de l'Organització Mundial de Comerç, però són tribunals que són tres experts internacionals que no estan elegits democràticament, que estan per sobre de les constitucions i dels estats i de les lleis dels estats, i llavors poden imposar fortes multes per pèrdua de beneficis d'aquestes empreses. Llavors ja hi ha diversos exemples, hi ha exemples, ja dic, al Canadà, a Ecuador li va posar una multa de 3.000 milions de dòlars perquè va impedir unes processions petrolíferes, també hi ha demandes contra Alemanya per haver fet la moratòria nuclear, hi ha bastantes més demandes que ja s'estan fent, no? Llavors amb aquest tractat, en aquest TTIP, doncs facilitarien tot això, aquest sistema de regulació entraria també. Llavors també, per altra banda, als Estats Units, o sigui Europa, els grans bancs europeus els interessa, al contrari, reduir el control que hi ha als Estats Units sobre les finances. Als Estats Units hi ha més control que a la Unió Europea sobre les operacions financeres, sobre els derivats, tots aquests productes tan estranys que s'inventen per especular, no? Als Estats Units ja està més controlat. Llavors una mica la negociació és aquesta, no? A Europa us rebaixem els estàndards mediambientals, de la salut, alimentaris i tal, i en canvi vosaltres ens deixeu, doncs, no ens controleu tant quan portem diners als Estats Units fem aquestes inversions especulatives que són les que han provocat la crisi amb la qual hem estat, no? Però, bueno, pues, ells volen...
Però aquesta regulació financera als Estats Units ha estat així sempre? O és arran de... La crisi va començar
allà? No, jo crec que ha estat així sempre allà. Sempre. Sí, que això són més seriosos en aquest sentit.
Potser fruit de la història financera de sí. Crac del 29 i de més que ha patit el
m'imagino.
País.
M'imagino. Sí, segurament. Bé, llavors, aquesta problemàtica no és... pensem que no és prou coneguda, i en canvi, doncs, si s'aprova aquest tractat ens afectarà molt als ciutadans de la Unió Europea, no? Llavors aquests dies, el dia 10 d'octubre, o sigui, a veure, l'11 d'octubre, el dissabte, hi ha una jornada europea de lluita, que es fan diverses coses a moltes ciutats europees. A Madrid hi ha una manifestació, i aquí a Barcelona el que fem són aquestes jornades, que són unes jornades per divulgar la problemàtica. Llavors són el dia 10 d'octubre, divendres, a les 7 de la tarda es fa l'acte inaugural, que el fem a l'aula magna de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Geografia, al carrer Montalegre, al davant del CCCB, al Raval. I llavors el dissabte 11 fem tot el dia a partir de 9:15, moltes ponències, i aquestes les fem al CCCB, o sigui al davant, al carrer Montalegre 5, a la sala Raval del CCCB, del Centre Cultural Contemporània de Barcelona. Llavors són unes jornades que les hem organitzat diverses organitzacions, moltes, entre elles, pues, l'Auditoria Ciutadana del Deute, Entre Pobles, nosaltres, ATAC, Institut per Catalunya Verds, també partit polític, també hi ha, a veure si no em descuido gent, bueno, hi ha moltes organitzacions adherides a les dones del món, la campanya de dones del món. Ara potser m'ha descuido d'alguna, però hi ha més organitzacions que ho han fet. També ha col·laborat el CCCB, el Cedir-nos al local aquest, i portem, o sigui, ve gent, bueno, jo penso que gent d'un nivell bastant alt, d'activistes internacionals i intel·lectuals que coneixen la problemàtica bé. El divendres a la tarda tenim a la Susan George, que és la presidenta d'ATAC França i és una activista molt coneguda que ha publicat molts llibres. També ve una americana que es diu Courtney Lewis, que està ficada amb aquesta problemàtica als Estats Units. Ve una peruana, Rosa Guillem, i també ve un mexicà també que ara no tinc aquí el nom, Francisco Bárcenas, que és Bárcenas, me'n recordo per Bárcenas, però no té res a veure amb el Bárcenas del PP.
Bueno, qui sap, eh?
No, és un activista a favor dels indígenes, molt conegut a Mèxic, i que té contactes amb els zapatistes, i no, és una persona de tota confiança.
És d'altra cuerda, no?
Sí. I llavors, doncs, el divendres tenim aquests quatre, que són quatre persones de molt de pes, I el dissabte tenim moltes ponències, ja dic, des de comencem a 9:15 i s'acaba del matí, s'acaba a 9:15 de la nit, i tenim molta gent, tenim a Lídia Senra, que és una activista agrària gallega, tenim a Lessa Harman, que és alemana, tenim Carlos Sánchez Mato, que és de TAC Madrid, un company de TAC Madrid, Jones Plara Gomà, Pablo Sánchez, Teresa Salvador, Albert Recio, Luis Capacete, Eloi Badia, Simona Levi, Ricard Fernández, Carla Seijo, Blanca Ruibal, i finalment pensem que tancarà les jornades l'Aska Keller, que és una eurodiputada del Partit dels Verds,
que té nom d'estil musical.
Sí, és veritat, d'Aska, sí. I bueno, aquest és una mica la jornada, són aquestes les que us volia convocar.
Clar, llavors... pots recordar els dies que seran?
Sí, divendres 10 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia, carrer Montalegre 6, i el dissabte 11 d'octubre a 9:15 del matí a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània al carrer Montalegre 5, o sigui, al davant, no? Llavors, bueno, esteu convidats tots i cal inscriure's, i llavors
suposo que un correu electrònic, no?
Sí, llavors a veure, us tinc que dir,
però imagino que hi haurà també alguna pàgina web o alguna, la gent,
sí, pugui consultar-ho,
perquè ja
Barcelona no TTIP. Aquesta és la pàgina web, o sigui, si poseu Barcelona TTIP al Google, pues ja us sortirà la nostra pàgina web. Mm-hmm. Barcelona NOAL, clar, i llavors TTIP. Mm-hmm. No al TTIP.
On suposo que a part del programa la jornada es trobaran informació.
Trobaran molta informació
sobre...
sí.
En contra, bueno, o explicant una mica aquest tractat,
sí,
no?
Hi ha,
que implica,
hi ha un manifest, hi ha notícies, vull dir, sí, hi ha recursos, hi ha documentació, sí. Mm-hmm. Bueno, doncs això és tot el que us volia.
Posem una cançó i si cas després també recordem alguna cosa més, però mira, fa temps que no escoltem aquesta banda que aquí ens agrada molt, Sinistro Total, i sempre hi ha alguna notícia a l'actualitat que ens pot ajudar a repescar cançons clàssiques d'ells.
I més cançons que tenen molt a veure amb el que estem parlant, no?
En realitat sí, però no ficarem Màrtires d'Uganda, no ficarem Fora les manos xines del Vietnam socialista, Vietnam, que va ser fa uns mesos un altre cop notícia, perquè precisament la intervenció xina va portar també a...
Ah, sí? Jo m'entraré.
Bueno, a joventut al carrer, no només allà a Vietnam, però també un dels països on va sortir, i ara ens trobem als carrers de Hong Kong, on la joventut, amb un moviment que es diu Occupy, com es diu?
Occupy Central.
Occupy Central, tot i que no sé on ho he vist, i així he sentit les notícies que parlaven de... Ocupes i trans o alguna cosa així, vaig sentir. És curiós. Que també és molt curiós com les imatges es filtren, no? Pots veure en algun mitjà un tipus d'imatges i en altres, per exemple, a nivell de repressió, no, de com els estaven atonyinant, en algun lloc surt i en altres no. Uh-huh. Això ja també depèn de l'interès que hi hagi en explicar que hi ha revoltes por ahí pel món. Però vinga, Sinistro Total, no? Un clàssic.
Molt bé.
Abre el libro rojo para mí.
Bé, doncs ja que aquesta cançó ens ha portat a fer una mirada global a aquest món en transformació, no?
Abans d'entrar al trapo,
Central Trans,
recordem, perquè ho hem dit ràpid, la jornada aquesta que parlaves abans del Leonard Pielter, que jo ara mentre xerraves també estava buscant la web del Comitè de Solidaritat amb Leonard Pielter, sí, que són qui van contactar quan van fer el programa especial fa a la primavera o així,
sí, sí,
que la web és cslpbarcelona.wordpress.com, bueno, és un blog, CSLP, de Comitè de Solidaritat Leonard Pielter, Barcelona. Uh-huh. Doncs si vols recordar la data...
Sí, això és el divendres 9 d'octubre i és el local d'atac al carrer Indústria 65, entre Sicília i Nàpols, al costat de la Sedet. Estem,
per on fa poc, per cert, han ocupat un nou centre social, que és el CCO La Indústria, més o menys.
Sí, està al carrer Indústria, però més tirant cap a... cap a Santa Coloma, diguéssim, però sí, sí.
I pel que explicava, recordem que ara de moment s'aturen les concentracions davant del consulat.
Sí.
Que no vagi ningú, bueno, que vagi, però que no se'ls diu.
Exacte. Bueno, no, les farem un dia al mes. Les farem el primer dijous de cada mes.
Ah, el primer dijous
de cada mes. Sí, les mantenim, però el primer dijous de cada mes.
Vale, per tant, el primer tocaria ja la setmana que ve, el dia 2. O potser aquest no es farà.
Sí, sí, exacte, sí, sí.
I qualsevol informació, el que es deia, en el blog aquest de Comitè de Solidaritat...
Exacte, sí, tens raó, el dijous que ve, sí, hi ha concentració davant del consulat dels Estats Units, a 12:15 del matí, dijous, el dia 2, el consulat que està al metro de Reina Elisenda.
Crec que és Avinguna Esplugues, no es diu?
Potser es diu Carretera Esplugues, sí, sí.
Ah, ja, Pedra
és un edifici senyorial, d'aquests, una torre d'aquestes...
Bueno, és fàcil de veure, i més si hi ha una convocatòria, perquè és on veureu, pues, sí, veureu gent custodiant-lo, veureu algun mosso...
Bueno, veurem gent allà i veurem els Mossos, la Policia Nacional, perquè els consulats... O sigui, tenim tota la policia allà.
Tot i que
són poquets, tenim més policia que...
Ja de per si,
gairebé.
Jo que una època hi passava, a vegades amb cotxe, normalment hi ha
potser hi ha normalment, sí.
Bueno, el consulat nord-americà a vegades pensen que pot ser susceptible de que passi alguna cosa, llavors, sobretot en èpoques en què hi hagi algun conflicte i sempre n'hi ha algun, doncs sempre hi ha algú hostiant. Suposo que si hi ha una concentració,
sí,
encara
sí.
Més.
No? Sí, sí, sempre hi ha, al moment, la Policia Nacional hi són, sí.
Bueno, doncs ja recordeu sobre aquest cas que, com explicava abans l'Albert, és bastant, bueno, bastant exagerat del pres polític que porta més anys als Estats Units pres.
Sí, sí.
I n'hi
sí,
ha uns
sí,
quants. Sí. Uh-huh. Doncs fora d'això, evidentment, l'actualitat política, tot i això, no, evidentment, no s'entrava en això, precisament, no? Els darrers dies.
En què? En Hong Kong?
No.
En el TTIP, no, vols dir?
També.
M'he perdut.
Ja ho veiem.
Estava buscando un discurso del líder este estudiantil de Hong Kong.
Ah.
Per poner aquí un...
Subtitular, i el subtitularies tu.
En Ho Chi Hao, eh? Es la capa. No, es que es calidad pésima, un suelo de fons de una cafeta hongkoniana. Pero bueno, perdón, ¿qué deia?
No, ¿qué deies tu abans?
¿Qué deies tu? ¿Qué deia?
No,
abans. Abans, fora de micros, no?
Que no, estaves parlant quan hem fet aquest incís per recordar el tema de Leonard Pielter, no?
Ah, sí, és veritat, no me'n recordo.
Ja t'has oblidat, vale. Pues nada, pues...
Nos vemos a Leonard Pielter.
Posem la cunya
de músiques del segle
XX. Del segle XX i retomem i veiem que us seguim explicant. Esteu a l'Assemblea Majares, això és Contraland FM, 91.4, 3W.contraland.com.
Un programa coneix música i història.
D'un temps proper i interessant.
I de tots els gèneres i estils.
Rock.
Oh. Música de baix.
Música per teatre i cine.
Flamenco.
Música clàssica.
Música popular.
Tot això ho podeu escoltar
els dissabtes de 12 a 1 i mitja.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
El programa de música i història
Músiques del segle XX.
Bé, doncs aquesta era la falca de les músiques del segle XX, el programa que fa l'Albert, el nostre convidat d'avui, que sempre el portem aquí no només per parlar de música, que un cop ha vingut també a parlar de música,
sí,
a fer prèvies del programa, sinó doncs a comentar coses d'aquestes de macroeconomia i tal que controlen des de Atac Barcelona o altres espais, no? També quan la crisi, les retallades i això, no? Has vingut ja unes quantes vegades, Albert?
Sí, ja vaig estar parlant...
Els nostres llaços familiars, com es noten aquí?
Doncs sí.
És corrupció o no és corrupció, això?
Home, jo crec que sí, que sóc una mica un privilegiat aquí per relacions familiars, sí, és veritat.
I ara, doncs, això, el que en deien abans aquí el company Chemahara, que estava sent una mica despistat, era perquè estava provocant una mica... A fer una mica de debat, ja que avui no tenim grans coses preparades, no? Però bueno,
sempre
tenim grans coses. Però bueno, escolta'm, no sé si sortirà, esdevindrà o no esdevindrà, però això ja depèn de vosaltres, audiència fantàstica de Contrabanda, de si voleu participar, us interessa, o ja esteu fins als pebrots de parlar una miqueta de com està el pati, com està el món en aquesta petita terra que és la Plaquer Real Barcelona.
I com està el pader inundat?
Està inundat, també. Avui ha plogut bastant a tot arreu, però ja tocava també per aquí baix, suposo, no?
Sí, Déu-n'hi-do el que ha plogut, sí.
Que amb les pluges s'esveixen, no? Les tensions i coses. No, jo ho dic perquè, clar, o sigui... Jo que vinc a comarca, suposo, i que no surto tant a base, que parlo una mica de coses d'aquestes, però no hi parlo bastant, no? Però en canvi quan vinc aquí veig com que la gent està com més informada, i ho dic perquè també a casa meva és com més, no? Però llavors vas veient totes les coses, no? Parlen aquí de la consulta, també perquè fico la ràdio, aquest dia he estat molt en cotxe, i em fico la ràdio i ja comences a sentir tot el rotllo que tenen els anuncis d'això, no? De consulta i tal, però clar, avui per dinar em diuen que no es farà pas. No?
Quina consulta? Consulta psicològica?
La consulta aquesta no referendària que han de fer en aquest país. Sobre el futur polític, si només fos això, no? I res, jo que sé que l'Albert té una posició molt concreta, no? Que m'agrada veure-la, dic, pues va, anem a xinxar-lo una mica, perquè no és que aquesta ràdio sigui sí, total, no? Però tampoc és no.
No ho sabem,
realment hauríem de fer una consulta interna Contrabanda, no?
Ja ens costaria que la gent vingués a votar i tot.
Home, ens costa. Com veus moltes coses, no? I clar, doncs avui deies, no? Dius, hòstia, clar, al final, què és, no? Perquè et diuen, farem un estat, no? O no? Però quin estat? O sigui, no? Avui comentàvem a l'hora de dinar a casa, no? I que tampoc hi ha... No, clar, per una banda no defineixen de quina manera hauria de ser, llavors tu no pots... Què pots votar si no saps si és una cosa o una altra, no? O sigui, és com una mica estrany, no?
Però... És que jo crec que la pregunta és una mica... És bastant ambigu, no és una pregunta molt clara, no?
No interessa, no? Que segurament no sigui clara.
Segurament, com que es van haver de posar d'acord, tots pues van, per consensuar una pregunta, va sortir això. Jo crec que és bastant un nyap, però bueno, em sembla que es pot interpretar amb bona voluntat i amb ganes de que això es pugui fer, pues, que ja, primer et pregunten si vols que Catalunya sigui un estat, pots contestar que sí o que no. Uh-huh. Llavors, a veure... Un independentista pues, dirà que sí, i un federalista com jo, ja dic que sóc federalista, pues, encara que crec que és molt ambigua la manera de preguntar-ho, però diré que sí també.
Mm-hmm. I un àcrata, què hauria de dir? Clar, un àcrata...
Clar, és que aquesta és una gran pregunta que volia enviar jo, perquè és una cosa que volia parlar al programa passat i no vaig poder, però ja aneu parlant, ja ho presentarem després.
Un àcrata... no ho sé, noia. Jo crec que no.
Cada grata, no sé, no, que decideixi individualment, com a individualitat que és, sí, que hauria de votar, si ja, és que hauria d'anar a votar.
Bueno, jo crec que molta gent no aniran a votar a grates o no, però, però bueno, els que vagin... Jo crec que si es fa hi aniré. A veure, d'entrada també vull dir que jo penso que els problemes importants que tenim els catalans són els mateixos que els de Madrid i que els de París i que els de tot el món. I són problemes que la relació entre Catalunya i Espanya no, per mi no és una qüestió decisiva de cara a solucionar els problemes importants que tenim. O sigui, per mi no és un tema prioritari. Jo crec que els problemes que tenim són el capitalisme neoliberal o el capitalisme a seques, perquè ja no n'hi ha un altre més que el neoliberal, no n'hi ha un altre, i el sistema aquest econòmic que tenim i els problemes que ho cohesiona amb la igualtat, amb el medi ambient i amb la democràcia i amb tot. És un sistema que actualment s'ho carrega tot. Ara ja van a per la democràcia, els molesta la democràcia i em sembla que això no depèn de si a Catalunya està a Espanya o no. Ara bé, una vegada dit això, doncs si s'haig d'anar a votar, que jo penso que a Catalunya hi ha prou gent que ho vol com perquè s'hagi de fer, jo penso que està bé que es voti.
Bueno, una cosa que perquè estigui sona d'acord, salta a la vista.
Hi ha molta gent que volen votar, doncs, jo crec que això és un dret, vull dir que s'ha de poder fer, no? Bueno, llavors jo estava una pregunta, no? Bueno, però llavors jo que sóc federalista, que penso que per mi el que m'agradaria és que Catalunya seguís dintre Espanya, però amb una Espanya federal, pues llavors a la primera pregunta contestaré que sí.
Però llavors, perdó, en aquest sentit suposo que el concepte d'Espanya ja no seria el mateix. Hauria de canviar. I el propi fet, no? Molta gent ho diu, de fet fins i tot algun tipus d'anarquismes menys radicals i a vegades parlaven, no?, com d'una unió federal de certes...
Confederal, no?
Confederal, perdó, confederal de certes realitats en aquesta mena d'estat espanyol o península ibèrica, no? Llavors, suposo que, no ho sé si és el cas, però gent que a vegades que potser es veu més per una via federal, entenc que pot estar d'acord amb algun tipus de canvi, encara que el model, tot i que hi hagi autonomies que tenen molta autonomia, com diu la paraula, en alguns àmbits, és un model central. No és un model com el d'Estats Units, que té totes les seves debilitats, però que sí que és federal en el sentit.
Bueno, jo entenc que l'ideal per mi és un model com el d'Estats Units o Alemanya. El que passa és que això jo ja veig que no es pot fer el 9 de novembre, ni d'aquí mig any ni un any. És una cosa que costarà i que s'ha de negociar, s'haurà de veure com es fa, però jo és el model que és el que a mi m'agradaria. Llavors, jo contestaria que sí a la primera, i a la segona jo contestaré que no. La segona, que és, vols que aquest estat sigui independent? Jo contestaré que no, i un independentista contestarà que sí, m'imagino. Jo així és com ho veig.
Clar, es pot trobar, hi ha gent, fins i tot hem sentit aquests dies, minoria, evidentment, o una minoria, que fins i tot aboga per dir votar que no en el primer, no? Gent que potser no creu en o no vol que es deixin els estats, però en canvi votar que sí a la segona pregunta, en el sentit de que el lloc on visqui deixi de dependre d'algú que és el reino d'Espanya.
Clar, no ho
havia
pensat.
Tot i que, evidentment, no sé si aquesta opció fins i tot després tindria coherència dins aquest joc d'aquesta consulta que es comptabilitzarà d'una manera X, entenc.
Exacte. Una altra de les ambigüetats de la consulta és que no sabem, no està molt clar com es comptabilitza els vots ni... Però bueno.
Home, perquè una consulta com l'escocesa era evident.
Exacte.
No?
Era molt més clar.
Sí, un no. Però, i per tant, el que tingui més del 50% és el que ha guanyat, no? En un cas com aquest, no sé, jo no he sentit que ho expliquin. Què guanyarà?
Jo he llegit un article que deia que només que amb el 25% dels vots i dos més guanyaria el sí a la independència. Perquè només que guanyi el 50% la primera pregunta, més un vot. I el 50%, com que els que han votat que no a la primera ja no voten, ja no poden marcar la segona. Bueno, jo no sé fer els comptes, bueno, però clar, em sembla que llavors només amb el 25% més dos vots ja es podria considerar que guanya la independència.
Bueno, perquè et dirien que és la que has votat més, que és com quan guanyen les eleccions. O sigui, en realitat les eleccions es guanya qui, sí, normalment qui ha votat més, però no és que tingui la meitat dels vots o l'altre, no? Que és el gran tema.
No, en general, però sempre que
governa algú... Tampoc no crec que tingui... És això, no, ja t'ho diuen ells, és no vinculant o el que sigui. Al final no crec que s'ho plantegin No, perquè tu veus, en veritat, no? Qui està al govern
diuen,
és com diuen convergents.
Que no és vincul... Ho diuen ben clar que clar. No és vinculant, sí. Sí, sí.
Perquè és que ni que sortís si més d'un 50% no sabrien què fer. Perquè no ho porten clar, vull dir, aquí...
Jo penso que no. Jo crec que haurien de saber-ho, però sembla que...
Però no, crec que ho sàpiguen, perquè és això, si tu veus, no? En veritat, no, no. Si segueix les històries dels partits polítics, el partit polític és el que... més està aquí, són uns que en realitat ja de tots colors, no? Perquè Convergència i Unió, els d'Unió són completament, no? La majoria on sé que no, els de Convergència va haver-hi que tots que no, que sí, que no sé quantos, no?
Bueno,
no crec que siguin tots iguals,
moneda, no?
No?
Sí, segons el vent que bufi. Però si guanyés el sí, no crec que no hi hauria, no tindríem els tancs aquí a la plaça Real a l'endemà.
Això ja no ho sé, jo espero que no, espero que el govern d'Espanya dintre de lo que són, no? Que siguin prou sensats com per no fer aquesta barbaritat, vaja, aquesta provocació, espero.
Bueno, el que hem de fer és la porra a veure si es farà o no es farà, no? Després de que hagin convocat per fi, no? Després d'anys ja de parlar-ne, no? Perquè en veritat ja porten anys
bueno,
parlant-ho.
Sí, bueno, tampoc tant, si ho penses dins
no,
un procés
no,
històric,
però...
les coses han anat relativament ràpid.
Sí, sí.
Un parell d'anys fa, no? Des de la sentència de l'Estatut, jo crec.
No sé a Escòcia quant temps fa, però jo crec que tampoc va ser un procés molt llarg. Però més d'un parell d'anys sí que des que van guanyar aquest partit nacionalista escocès per primer cop, que per tant un procés que ja portava més anys, tot i que evidentment el sentiment nacional a Catalunya no és una cosa que fa dos anys. Que és el que segurament, aquí entraríem en un debat més menys polític, més sociològic, a molts independentistes els molesta, no? Entenc jo gent independentistes de tota la vida... de tota la vida o de moviments socials, no? Que si nosaltres hem mogut en reivindicacions de moviments socials, molts cops has compartit espais o reivindicacions amb alguns col·lectius de color independentista, que dins de certes lluites i coses estaven. A Barcelona també,
sí, sí,
a comarques crec. Encara més, a comarques molts llocs majoritàriament.
Sí, bueno,
però que eren com els dueños o bueno, que realment eren els estàndards de l'independentisme. Ara ja no és així.
No,
seria graciós, estaria bé que també ens pogués saber l'opinió d'algú que sempre s'hagi considerat independentista com viu ara, no? aquest independentisme quasi majoritari, com a mínim molt més que abans, no? Que suposo que també a vegades es veu amb recel, no?
Suposo.
O no ho sé.
No ho sé.
Pues, bueno, però jo he parlat a vegades, sí que és evidentment pues, s'entén com
molt circumstancial, no?
Sí, circumstancial, interessat o no, però menys
home, suposo que sortia en una foto al costat
del Mas,
del partit de l'Espadaler i això,
sí, no?
el David de les CUP, suposo que no, una mica de contradictori és, no? Sortir al costat del senyor que està retallant i que mana els Mossos i que una mica de contradiccions els deu provocar, m'imagino.
Evidentment, no, però fins i tot ja més enllà de partits que ara de la CUP, fins i tot, no? Gent més a base de carrer, de col·lectius que potser ni tan sols es veuen representades per la CUP.
Mm-hmm. Això és el que estava posant ara, no? Perquè l'altre dia em va fer gràcia, no? Perquè era com dins les campanyes que surten per tot, un dia rebo el mail fa un parell de setmanes, no? Que era també quan hi havia lo de la Diada, no? I tal, que jo vaig anar a la UE aquesta a vendre Jordi Pujols, que em consta a mi que l'Albert li va fer molta gràcia, que
sí,
en té una casa penjat.
Em va encantar, sí, sí.
S'ho podia explicar, no? Que ja...
Sí, que es podíem sortejar. Bueno, és que sortegem. Mira, les persones que truquin aquí per dir... a fer la porra, si es farà o no es farà la consulta en el referendària, no? Pues qui encerti s'endurà uns retallables de Jordi Pujol i senyora.
Jordi Pujol és el pare, qui no el conegui, de l'Oriol Pujol.
Clar. O del Jordi Pujol fill.
Sí,
és aquell que va anar al Parlament a dir i es va enfadar.
Per fills no serà, no?
No. I però li regalarem un retallable que són molt divertits,
sí.
I que pots treure qualsevol dinar familiar i fer-ne una mica de cachondeo.
De fet, els vam regalar i sortejar a les festes de Vallcarca.
Sí, van sortir uns quants.
Popular,
podríem sortejar-les a qualsevol festa propera perquè en tinc uns quants centenars encara.
Van fer les delícies. I què, aquest Alijo d'on ha sortit, se sap? O l'han enviat des de Madrid?
No, aquest Alijo surt d'un magatzem... ve d'alguna revista satírica que ha estat força relacionada amb les ràdios lliures, com la revista satírica d'El Triangle,
que havia destapat diversos,
bueno, que bàsicament
escàndols.
Tenia com enemigo público número uno Jordi Pujol, no? I sempre l'ha tingut allà en el punt de mira
i ara deuen estar dient, ho veus?
Ho veus? Jo ja ho havia dit.
Exacte.
Però bueno, per això vaig rebre aquest correu de la campanya pel Nosi, no?
Que és el que estàvem parlant ara.
Sí.
Sempre, sí.
I, perdó, que en realitat no consta com a possibilitat, no? Però que en realitat seria...
Bueno, que alguna
gent una opció poder... molt segur que també s'hauria de contemplar.
Tu creus que és la gent que va voler fer la A el dia d'ara,
per exemple,
de setembre,
que van fer, que van fer.
Això no ho hem dit aquí, però es va fer, bueno, es va voler fer, jo crec que
es va fer, el que passa que
bueno, es va fer l'acció, però vull dir, si depèn de quanta gent siguis, potser no podràs fer una A tu sol.
No.
No, o no sé, va, si, no sé.
Jo que hi havia bastanta gent, el que dubto que es veiés en qualsevol tipus de foto, a més la foto l'única que podia veure és la B baixa. Perquè des d'on es feia la A vulguis o no però sí que podies fer, es veu que van fer no sé què del Twitter i coses d'aquestes de noves tecnologies perquè es veiés dibuixada la...
però la van fer molt a baix, molt a prop del
no, el carrer Brook, on estava jo, imagina't, i no els vaig veure jo.
Perquè la qüestió era, recordem, doncs, des de certs col·lectius àcrates de fer una A dibuixant la A d'amnistia, no?
D'amnistia.
I bé, doncs, la campanya no sigui, que si voleu veure-ho, si us interessa, i van recollint doncs, diferents escrits i coses de gent que s'ha manifestat una miqueta per aquesta visió, no?, de com de pensar que sí que es vol, no?, la independència, o es vol com reivindicar un poder local més així, no?, però des d'unes posicions polítiques no estatals, no?, o sigui, en realitat, qüestionar-se el model d'estat, que en realitat és que és això, vull dir, al final... Si has de fer una còpia d'un estat com el que són els que denunciem molta gent, o la gent està queixant-se de les corrupcions, que són lògiques d'estats de les revolucions liberals del segle XIX o el que sigui, doncs està clar que molta gent llavors si es dedica així diríem que no. No fa falta fer-ne un altre si hem de fer-lo igual, no? Però si es pot fer diferent o no, o simplement no fer un estat i fer una estructura de poder popular diferent, no?
I us has dit, si us interessa...
Si us interessa podeu anar a internet, i és, a veure, us ho dic, la direcció...
no-si.cat. Ah, mira, fàcil. No-mig.cat.
Sí, i hi ha un manifest, i hi ha un grup...
Una plataforma i tot, no?
És una plataforma, sí. Plataforma de Robert, sí.
I segurament hi haurà gent de tot
palatge, no? I tenen un supermanifest en 10 punts, com solien ser els manifestos.
Un decàleg.
Un decàleg. No, amb un preàmbul i tot, no? Com aquestes coses jurídiques que es fan ara, no? Les declaracions, i els decrets i aquestes coses.
O les nits que han d'anar bé. Sempre hi ha un preàmbul.
Un preàmbul. Home, un preludi, un pròleg, un prefaci.
Bueno, és interessant.
A mi sembla una iniciativa molt interessant, eh? Jo no la coneixia i em sembla molt interessant.
Sí, sí. Bueno, s'agradaria saber què en pensen els companys de Negres Tempestes.
Sí, és
col·lectiu a caràcter independentista, no sé si en forma part d'aquesta plataforma.
Ah, et diré el grup promotor...
Perquè clar, si les coses no són blanc o negre, i amb un tema com aquest, precisament, segurament hi ha molta gent que li costa posicionar-se clarament, a vegades amb un sí que t'alinea amb certa gent i amb un no que també t'alinea amb altra certa gent, no? Com gent que es va juntar a Tarragona el dia de la Diana, no? Ciutadanos i PP, etc. No?
I Democràcia Nacional. I
clar, bueno, i encara pitjor, no? Llavors, clar, és complicat. Suposo això també gent et correu una mica, no?
Ah, no, i a mi que em sorprèn és que això, al final és una cosa com molt curta, no? Que no tens temps de... O sigui, no es té temps molt gran de poder plantejar-te fer, no? Una campanya, si saps si es farà o no es farà, l'ambigüitat aquesta, que, bueno... A mi em fa entendre que realment potser no es farà, no?
Clar.
O no es farà d'aquesta manera ara, perquè...
Segurament les coses aniran molt ràpid i el proper programa que ens sentem aquí d'aquí dues setmanes segurament hauran passat tantes coses en dues setmanes.
Cabo, ja està bé, no? Perquè si no ens avorrim sempre, no?
Sí, en aquest sentit, ja seran setmanes... Mira, ara tenim aquí el paret mirant-nos, ell no ho podrà veure, però...
Que hagués,
però,
votat, hagués votat, no, sí.
Però no ho sabem, no posarem en boca d'ell
què sabia.
Però bueno, el que està clar que venen dies encara més de batalla mediàtica i on precisament gent que potser no tingui clar un blanc o un negre, doncs gent que tindrà difícil a vegades opinar o dir la seva, perquè si una cosa... m'ha caracteritzat, jo crec, aquests temps, darrers temps, en els mitjans és que està molt bipolaritzat, com podia passar a Euskadi amb la violència fa uns anys, o a mi em dona aquesta impressió. Fins i tot la interpretació de la diada de l'11 de setembre que ho veies, jo estava, no estava a Catalunya, jo vaig fugir, jo dic, no, no vaig fugir, però bueno, vaig marxar.
Estaves a l'estranger, eh?
Sí, estava a Huesca, a Osca. I veies, depèn del canal, clar, et deien, o del canal, del diari, pues milers de persones, milers que poden ser 2.000, no? Fan una UV sí. separatista, o 1.500.000 de persones mostren el clamor popular i ja sense entrar en les opinions de tontulians i tertulians. Però és evident que les opinions donen, almenys les més mediatitzades, donen poc peu a mitges, a grisos.
Sí, i a més que tot funciona per qüestions sentimentals, no? Que no, no, realment un debat d'avantatges i inconvenients no hi és. En canvi, a Escòcia sí que hi va ser.
Sí, segurament és diferent. Sentimentals en el sentit pejoratiu, suposo que
sí,
dius, no?
Sí, bueno, amb el sentit de... Jo soc català, i com que soc català, doncs pues, no vull a Espanya, no sé. I l'altre que diu, pues és que Espanya és romper la unitat, no se puede, perquè tal i qual. Però jo no he sentit que diguin, que expliquin els avantatges, arguments. Els inconvenients, arguments...
I després,
bueno, en teoria els inconvenients és que et facin fora de la Unió Europea, que per molta gent... No tampoc seria un gran inconvenient, no?
Ja, però per l'altre. Sí, però per altra gent pensen que sí.
Bueno, clar, aquest és un, sí, és un arma, una estratègia, no? I evidentment la raó principal, almenys dels contraris, que s'argueix, és la legalitat constitucional, cosa que sí. També fa molt de gràcia, primer de tot, defensant una constitució que va ser feta en el moment i de la manera que va ser escrita i pactada.
Sí, que necessita ser reformada, sí, ser renovada.
Però que altres vegades, en altres situacions i més recentment, no hi ha hagut problema.
No.
Ha tocat ja i canviar.
Per protegir el pagament del deute no van tenir cap problema en reformar-la, sí.
Per exemple. O sigui que també va ser els arguments de... Bueno, d'uns i altres, no? I amb tot això, més, pues, amb el Pujol en el Candelero, pues, sí que és veritat que són setmanes que a qui li agradi el joc, els trapijocs polítics i tot això, segur que no s'avorreix.
Sí, és veritat.
Bueno, doncs això, recordeu que hi tingui ganes de dir la seva i a més guanyar aquest fabulós fascicle col·leccionable del Jordi Pujol, doncs pot trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. I mira, com que nosaltres anem sonant, també podria escriure algú, no?
Sí, ara pots escriure una mail, una reflexió, i li regalarem un retallable d'aquest de Jordi Pujol, l'any 92, o sigui, és una relíquia
d'un any
preolímpica.
Esperem, va ser just abans?
Jo crec que sí.
Sí, no?
Però no ho posa, eh?
Preoperación Garzón.
Clar.
Doncs escrivint a assembleamajares@gmail.com. Sí. assembleamajares@gmail.com.
Sí. I una mica per tancar, és que ara m'ha sortit el tema perquè al final t'adones que d'una manera o altra et sents esquitxat per tot això, no?
Sí,
i
sí,
com
sí.
Que la Mercè van fer el Piro Musical, aquest que van fer, que era un superpatriotero i tal, llavors tinc un amic que va fer els vídeos
que ha estat sentat aquí bastants cops,
no? I llavors em va fer molta gràcia perquè al final dius com coses que et van abocant, no? Pues l'amiga americana amb un pare que està ahí haciendo como diplomática i tal, no? O altra. I llavors dius, bueno, va, pues, parlem una mica de ràdio i ara posarem el cant dels ocells.
Molt bé.
En la pues versió mira, de la Sílvia Pérez Cruz, a veure què tal.
Veus, una xarnega cantant el cant dels ocells. És que tot és més complet del que sembla. O nosaltres estem bevent gaspatxo ara aquí.
Perfecte.
Podrem veure seguir bevent gaspatxo, bueno, veritat, si som independents.
Clar, és
sí, no? En una ampolla d'aigua catalana de Ribes. Totes les coses són molt complexes.
Vinga. Canvio la versió perquè no la canten, però clar, el Pau Casals tampoc la canten, no?
Versions cantades.
Sí, no?
Sí.
Ai, merda, doncs pues vinga, va.
Pau Casals és un precursor, eh? l'únic català que ha parlat a la ONU, no?
Però si la trobo.
Potser el següent serà el David Fernández.
Ei, ei, ei. L'estic liant, eh? Perdoneu, eh? Contrabandistes.
Bueno, qui sigui fi a l'oient de Contrabanda FM sap que el anar obrint youtubers a vegades passa.
Sí, sí.
No en recordeu abans. Podeu trucar per dir que canviem de tema o per ficar cullerada al 93-377-366 93-317-366. Sempre que ens estigueu escoltant en directe avui diumenge 28 de setembre quan són ja les 8:05 pràcticament, o sigui que hem passat l'equador d'aquest programa.
Bueno, doncs posarem la de Miguel Poveda, ja està.
Vinga.
Molt bé.
Un altre xarnego català, no?
Sí, sí.
De Badalona. A Badalona no ficaran les urnes, diuen.
Bueno, ficaran altres coses, no?
La subversiva de Münzer, tras su muerte, tuvo como consecuencia la propagación de la herejía anabaptista en Alemania. El anabaptismo nació en Zúrich en 1524, en el seno del grupo animado por Konrad Grebel. Se caracterizaba sobre todo por la negativa a bautizar a los niños y por la práctica del bautismo de los adultos, que recibían así ese sacramento con conocimiento de causa. Este precepto resultado de la agitación que acompañó la reforma luterana constituía un desafío manifiesto a la autoridad suprema de la Iglesia sobre las almas. Las ideas anabaptistas maduraron en Sajonia y Turingia entre 1521 y 1523. A comienzos del año 1524, un emigrado sajón que frecuentaba el grupo de Grebel, que se disponía en ese momento a atacar al reformador suizo Zwinglio, al que juzgaba demasiado conciliador con las autoridades, llevó a Zúrich un sermón de Münzer en el que éste criticaba el bautismo de los niños. Fue por esa época cuando los habitantes de Zúrich escribieron a Münzer animándole a perseverar. Al parecer, éste resolvió la cuestión de forma más expeditiva, pues durante todo el tiempo que ejerció como pastor, no bautizó ni a niños ni adultos. Münzer concedía escasa importancia a los sacramentos. En su opinión, lo único que importaba era la experiencia interior del hombre que le aproxima al Espíritu Divino. Para él, el tema del segundo bautismo carecía de interés. Lo cierto es que a partir de verano de 1524 contó con el apoyo de los anabaptistas y que algunos de estos desempeñaron un papel nada desdeñable en los preparativos y el desencadenamiento de la guerra. Yeah. Tras la derrota de las bandas campesinas, los anabaptistas de Zúrich sobrevivieron en calidad de secta no violenta, según la tradición valdense. No obstante, en los años subsiguientes las autoridades sospechaban de todo aquello que de un modo u otro pudiera despertar al demonio milenarista. Los anabaptistas rechazaban la propiedad privada y no reconocían ninguna autoridad política ni religiosa. Gran cantidad de pobres que se reconocían en la reforma, menos que nunca, se unieron a los grupos anabaptistas y empezaron las persecuciones. Cuando muchos ya sentían que sus convicciones comenzaban a debilitarse, se formó una tendencia extremista dirigida por un discípulo de Münzer y superviviente de la guerra, Hans Hood. Retomó los temas taboristas que también había explotado el profeta de Mulhausen. Había que separar a los elegidos de los reprobados. Cristo pondrá en manos de los anabaptistas la espada y la venganza para que castiguen todos los pecados, supriman todos los gobiernos, pongan en común todos los bienes y maten a todos los que no consientan ser bautizados de nuevo. El gobierno no trata debidamente a los pobres y los obliga a soportar cargas demasiado pesadas. En cuanto Dios les otorgue la venganza, querrán castigar y barrer el mal. Hood fue arrestado en 1527 y murió poco después en prisión, pero sus adeptos continuaron hostigando a las autoridades en el sur y oeste de Alemania, así como en Holanda. En 1530 surgió en las provincias holandesas una nueva corriente anabaptista dirigida por el profeta itinerante Melchior Hoffmann. Este murió encarcelado en Estrasburgo, no sin antes difundir su mensaje. En el 50º centenario de la muerte de Cristo, en 1533, habría llegado la hora de instaurar el milenio. Sus adeptos se dirigieron a la ciudad de Münster, presa de grandes conmociones. Fue el último intento de realizar el reino de Dios en esta parte de Europa. Ja que parlàvem d'estats i de revoltes o...
desobediències.
Bueno, sí, desobediències de la plebe, del populatxo i de la massa contra o animats pel poder o no, depèn. Però mira, hem aprofitat per llegir un fragment d'un llibre que es diu L'incendio milenarista, que com ho intuïu parla de revoltes...
Però aquest no és el de les bruixes de l'altre dia, eh? Hòstia, no. Estàs obsessionat, ara?
Sí, però que és curiós, és un... Ara te'l passo, un segon que el comentem. Podria ser el complement, una part d'ell, al famós llibre Q, que aquí us hem comentat alguna banda, que és un llibre bastant de culte, una novel·la de ficció basada en tota aquesta història del mil·lenarisme dels anabaptistes, que és el fragment que hem llegit, però només dels anabaptistes, que diguem van assolar Europa just després de la reforma protestant de Lutero, també volent canviar els codis del catolicisme, que era amic i còmplice del poder, però anant molt més enllà d'aquesta reforma protestant, que al fi i al cap acabaria el que acabaria portant de nou era el capitalisme, que estava una mica en la semilla d'aquesta reforma luterana i d'altres tipus de corrents protestants que van succeir al catolicisme en molts llocs d'Europa. En canvi, totes aquestes corrents mil·lenaristes, els anabaptistes potser són els més famosos però no els únics, doncs a moltes parts d'Europa el que proposaven realment era el poder dels pobres, en molts casos sobretot els camperols, no? I molts cops guiats per gurús, per monjos o abades ni tan sols, no? Però sí que molts cops eren religiosos o antics religiosos, no? Com en el cas dels taboristes a Txèquia, el que ara seria Txèquia, i altres zones també europees, Europa Central, Suïssa, nord d'Itàlia, van ser zones on també va haver pues, profetes i corrents d'aquest tipus que acabarien sobretot sent un, realment un perill pel poder establert amb el cas de la ciutat de Münster, Alemanya, que és el que explica aquest fragment, o bueno, on es queda aquest fragment, que és on realment es va intentar portar segurament de manera més radical a terme pues, aquestes utopies, no? Igualitàries que volia aquestes corrents populars que eren mineralistes amb, però també amb certa ideologia cristiana de fons, no? I que evidentment van ser reprimides de la manera que ho van ser. Pues, això és del que parla aquest primera part del llibre L'incendi mineralista, que és de dos francesos, Yves Deloys i Georges Lapierre. Però l'interessant del llibre és que després també recull experiències que ells consideren mineralistes a altres llocs del món, no des d'una visió només eurocèntrica. És molt conegut el mineralisme, diguem, de la baixa edat mitja d'Europa, però en canvi ho és molt menys una experiència que ells parlen, o diverses experiències, que és la del Brasil, sobretot del nord-est brasileny.
Com els cangonceiros.
Exacte.
Els cangonceiros.
De tot aquest rotllo de bandoleros mineralistes, o bueno, pues, també, no? De quan el populatxo s'armava, s'aixecava en armes contra, pues, en aquells cas, latifundistes, els coronels, que és qui remenaven. I la tercera part és dedicada a la Melanèsia, que és aquesta part d'Oceania, de petites illes, que també van viure una colonització encara més tardia en aquest cas, per part sobretot de britànics, i que també van crear unes castes i uns abusos i que la gent originària passés a ser gent de segona o de tercera, i que també, en aquest cas, vinculat als seus creences religioses originàries, ancestrals, pues, també traduïen en cert mil·lenarisme, o almenys ho interpreten així. Llavors és, està molt bé, és interessant. Aquest no és una novel·la de ficció, és un llibre històric, però...
Assaig.
Exacte, seria un assaig històric. Però jo us el recomano molt. A més, el treu aquesta editorial que a mi m'agrada tant, que és Pepites de Calabaza. I segurament, potser algun dia s'escriurà un capítol sobre el mil·lenarisme català, no?
Bueno, ja existeix, no? Els càters i els abigesos, bueno, els bonhomes...
Clar, occità com a mínim segur. Evidentment, Occitània i els càters i altres corrents que va haver al sud de França. I
aquí foren els catalans a ajudar a Miravet,
pues,
contra la derrota, pues, fent que perdre.
Pues, bueno, el recomanem des d'aquí.
Pum, pum. Eh?
Que el recomanem. Sí, des d'aquí. Sí, vindria a ser una...
A part d'aquestes de revoltes des de tota l'edat mitjana, bueno, aquesta és l'edat moderna ja, però... Uh-huh. Són molt interessants, no?
Sí, perquè,
bueno,
no?
Com la gent al final, perquè normalment tenen les de perdre, no?
Evidentment.
A les revoltes, però bueno,
veus com al final totes van acabar caient. Però com que és la història, normalment no la van escriure, no la van escriure els perçuts, pues no s'explica, no? Llavors està ben recuperat. Sí que és veritat que és una mica un complemento al llibre que comentam l'altre dia, que després posarem una cançó que també surt en aquell llibre, que era el llibre aquest, El Caliban i la Bruja, que en aquell l'afegit, si aquí és no només la mirada eurocèntrica es vol passar, doncs allà és la mirada
de gènere.
Sí, de gènere, evidentment, que a vegades amb aquest discurs que vol recuperar el mil·lenarisme, el que s'oblida també és el paper de la dona, no? Que en el cas de la persecució de lo que ja es deia dir bruixes, doncs realment demostraven ser les principals víctimes. Doncs va, escoltarem una mica de música brasileña, ja que, doncs, bueno, és una de les seccions del contingut d'aquest llibre. No és molt música, molt mil·lenarista, però, bueno, ens servirà. Bossa Cuca Nova. Esa moca tá diferente.
Vamos lá.
Venga, des de l'Assemblea de Malucos, contra la FM.
Esa moça... Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar.
motivo rosa exige mais, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz. O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz. O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me faz. O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas tempo vai, tempo vem, ela me desfaz. Quem tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer ver. Essa moça. Ah, essa moça tá diferente. Essa moça tá me passando pra trás. Não, 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 não. Essa moça.
Y hasta parece que estoy en La Habana cuando voy a la radio Contrabanda, que es libre y no comercial.
Bueno, ja sentiu Libre i no comercial Contrabanda FM, emissora lliure, des del dial barceloní 90.4 i 32.contrabanda.org. Ens ho cantaven d'una manera una mica enllaunada, Jaime i Alfred, que era aquest duet de música cubana que vam tenir aquí en el darrer programa del curs passat, quan encara havia uns calores que ara mateix, bueno, no estem vivint tant aquí a l'estudi de Contrabanda. Doncs era això, recordem que encara hi hem llançat aquest repte, que aquí vulgui escriure assembleamajaras@gmail.com o trucar al 933-77366, pues comentant qualsevol tema sobre la qüestió nacional, no tindrà aquest regal del col·leccionable retallable al Jordi Pujol. Va, ja que abans Eduardo Manes Tijeras volies fer un guinyo al nostre, al Ministeri d'Interior, no?
Sí.
Ah, o no sé, o parlar del Gallardó, o otro que s'ha ido. No, que no, ah, no, pensava que parles del Ministeri d'Interior abans. Em m'ha semblat entendre-ho.
Pues no sé pues, què em parles. Jo sé que m'he jugat i he dit, mira, Bet, era Moret.
Molt bé, fer de rates.
Moret en el 1900... No me recordo. 13?
Molt bé, que fem fe de rates. Fe
de rates, sí.
Molt grup de hardcore. Bueno, pues sí, aquesta hi dedicarem al com es diu, al ministre d'Interior difunto, que se'n va.
El
que
¿Interior o de justícia?
Ah, això, de justícia, perdó, justícia, tens raó, tens tota raó.
I no, el que dèiem abans d'aquest llibre que vam comentar la setmana passada, que és el darrer programa, que és Caliban i la bruja, de Silvia Federici, si no m'equivoco malament, un llibre molt, molt recomanable també, i que demostra la lluita també de les dones Allende los tiempos. Pues també en Allende los tiempos, pues una cançó que de fet fa referència en aquest llibre és la cançó Aborti di Stato, que com diu el nom evidentment parla de, pues, d'això, de l'avort, i com és de fet un qüestió d'estat, no? O és la seva criminalització. Pues això és una cançó que es va treure dins un recopilatori als anys 70 a Itàlia, quan tota l'època així de l'apogeo de l'autonomia obrera i tot això, però que també hi havia moltes altres reivindicacions a Itàlia, que es deia Canti di Donne in Lotta, cants de dones en lluita. Vinga, doncs escoltarem des d'internet aquest canxonero feminista d'aquest banda musical que va fer Aborto di Stato.
Aborto di Stato, strage delle innocenti, sul sangue delle donne si fanno affari d'oro. Aborto di Stato, strage delle innocenti, processi esemplari, repressione per tutte. A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano, a Trento e a Firenze, terrore sulle donne, in Italia e fuori le trattano da assassine, ma noi le conosciamo, siamo tutte noi, tutte abbiamo abortito, sappiamo come, nei modi più cruenti e più pericolosi, rischiando la galera con la paura addosso. Ci sbattono in questura ancora addormentate, ancora sanguinanti, sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, o è un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato, troppo a lungo ci ha sfruttato. Ci sbattono in questura ancora addormentate, ancora sanguinanti, è reato e non han pietà, sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, o è un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato, troppo a lungo ci ha sfruttato. La era era la era 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 la era la era 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 la era 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 la era era la era era.
Bé, aquí ha quedat aquesta cançó. Seguim a Contrabanda FM ja en la part final del programa d'avui, que segurament ens recollirem una miqueta més d'hora. I llavors ja comencem a fer una miqueta d'agenda. De fet, Albert, podries recordar lo que has, a la jornada, sobretot, que has explicat al principi del programa, les dates i el lloc?
Sí, doncs recordo el que hem anunciat abans. El divendres 9 d'octubre, el dijous 9 d'octubre, això mateix el dijous, al local d'atac, al carrer Indústria 65, a les 7 de la tarda, es farà un acte informatiu de la campanya a favor de l'alliberament de Leonard Peltier, que és un indígena nord-americà, que és el pres més antic, que porta més anys a la presó dels Estats Units. Farem un acte amb una projecció d'un documental. I el dia següent, el divendres 10 d'octubre i el dissabte 11, tenim aquestes jornades sobre el Tractat de Lliure Comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, el TTIP, Sobirania Segrestada, Drets en Perill, jornades que seran el divendres dia 10 a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia al carrer Montalegre número 6, Barcelona, i el dissabte dia 11 d'octubre a les 9:30 del matí a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona al carrer Montalegre número 5.
Molt bé. I les més cosetes d'agenda sense morons de Ciutat Vella i que afecten directament a Contrabanda és un concert que us recomanem per diversos motius. Un d'ells perquè és una ocasió única per veure músics que venen de l'altra banda de l'oceà. L'altre és perquè és gratuït i l'altre és perquè a més la barra la portarem aquesta ràdio que esteu sintonitzant, aquest projecte autogestionat que és Contrabanda FM. Això serà el proper divendres dia 3 d'octubre i porta per títol Llatinoamèrica i Barcelona, rapejant amb DJ Hum als plats i música per a breakers i amb 6 llatinoamericans que hi haurà. Vindran convidats sorpresa, però no us podem dir noms, però per lo que sembla doncs hi haurà MCs de Llatinoamèrica bastant coneguts dins el mundillo del hip-hop. Hasta aquí podemos decir. I després hi haurà un micro obert i bueno, doncs això, sessió de rap. Tot això el divendres dia 3 a les 7:30 de la tarda, serà bastant puntual i acabarà a les 10. O sigui que us recomanem puntualitat. I serà el casal de joves Palau Alós, el que abans es deia la Narcopenya, no? Allà davant del Forat de la Vergonya, al barri del Casc Antic. Carrer Sant Pere Més Baix, 55, entre els metros Jaume I, Arc de Triomf, Urquinaona, per allà. I l'entrada, com us dèiem, és gratuïta. I Contrabanda FM pues, estarà allà a la barra i bueno, tindreu allà, com a mínim, cervesetes i coses fresques, segur que les teniu. Si voleu més informació de l'evento i escoltar pues, gent que estarà per allà pul·lulant aquell dia, escolteu el programa Distrito Apache, que és l'emissió dedicada a hip-hop, rap i tot això que es fa aquí Contrabanda els dimarts al vespre amb el DJ Hum, que serà qui estarà als plats aquell dia. I sense moure'ns d'allà, d'aquell radi d'acció, doncs al Forat de la Vergonya, allà al Casc Antic, el proper dissabte dia 4 d'octubre, o sigui l'endemà d'això, us podeu quedar a dormir per allà, hi haurà la Fira del Llibre Independent Autoeditat, la segona edició. L'any passat va ser Baicarca i vam fer, no, una entrevista i telefònica, vam fer una connexió perquè ens expliquessin aquesta primera edició, que es feia en la plaça i parc autogestionada de la Farigola al barri de Baicarca, organitzat per la FLIA, aquesta Fira del Llibre Independent Autoeditat, i llavors aquest era el primer cop que arribava a Barcelona. Aquest any doncs, es vol repetir i es vol repetir en un altre espai que sigui fruit també de la reivindicació i autogestió veïnal. I això és el Forat de la Vergonya. Proper dissabte, dia 4, començarà a les 10 del matí i serà fins a les 8 del vespre. I si és com l'any passat, pues la veritat és que és una experiència molt, molt xula, molt divertida. Ja és per estar tot el dia remenant llibres, sobretot molt macos, a més, d'interessants, amb edicions molt cuidades i alguna activitat que hi haurà, i segur que també hi haurà per refrescar-vos. Hi haurà un tall infantil a les 12, i després hi haurà presentacions de llibres. Per exemple, el de I visqueren felices, un relat de lesbianes. També hi haurà un documental, Luchador Records, i a les 18 hores, Laboratori de Sagrafia Ambulant. Després es presentarà el projecte Arte Facte, projecte polièdric d'edició, a les 19 hores, i a les 20 hores, la presentació d'un documental que es diu Termites sobre la corrupció, Termites, deu ser, sobre la corrupció del nostre país, arran del caso Bárcenas, precisament. Molt bé, i més coses del casc antic, no? Tenim per aquí...
Sí, doncs ja s'està produint ja des d'aquesta setmana l'11è Festival de Teatre del Casc Antic, el RAI, i la setmana que ve doncs, hi ha actuacions cada dia del cap de setmana. el divendres i el dissabte al vespre, i el diumenge un vermut musical i projecció documental per la tarda. El divendres tenim natació sincronitzada, espectacle de clown de la companyia Ni un pelarte, i el dissabte tenim EDA, Cada revolució empieza por casa, de la companyia Andrea Caltran. El diumenge hi ha el vermut musical amb la Marta Matotti, i a la tarda la projecció del documental Solo para payasos. Tot això al carrer Cardés, número 12, Rai.
Per socis, això
per socis i simpatitzants.
Exacte. I el divendres van estar les Gypsy Crockets, Quartet Band.
Aquí posa les Gypsy Rockets.
Ja, no sé si era un guinyo.
Sí, sí.
Era un guinyo potser perquè era primer concert que feien amb bateria.
Ah, sí?
I van fer primer concert, de fet, que ells mai ja són un quarteto. De fet,
ara són un quarteto, ja.
No, originalment en un trio. I aquest cop han fet un quinteto, perquè no només van incorporar bateria, sinó també teclat.
Ah, bé, no?
Amb el germà bessó del violinista.
Ah, sí, és un germà bessó.
El que genera confusions. I la veritat és que...
Va ser una broma, no?
Sí, pedazo banda, ja ho eren de per si. Això complicarà potser portar-les aquí un dia, però bueno, suposo que faran, seguirem fent format reduït.
Aviat, aviat, no?
Sí, però molt, molt... Recomanar una banda de qualitat. De qualitat. Música no només balcànica, també himnes de Ponent i molt... Bueno, més algú mediàtiques, no?
Ah, sí?
Bueno, van dir que van sortir una part d'elles al dia de la UB, a la Diada, cantant cançons.
Ah, sí?
Sí, això sembla, això sembla.
Que no m'entero de res.
Però bueno, molt divertit. Un gran, gran concert, si les veieu en una altra ocasió per ahí, no ho dubteu.
Molt bé, però si voleu també veure concerts de FEM, i el FEM Soroll...
Exacte.
El dissabte 18 d'octubre, tot i que ja ho tornarem a anunciar el proper programa, a l'Estraperlo, Club de Ritme, amb R-Birr, Accidente, Autonomats, Automuro i Les Marlens.
Gran grup.
Que és el que volies
sí. Posar ara. Va, les posem una estona, em sembla.
Ho has dit tu,
sí.
No m'ho he inventat jo.
Les posarem, ja que hem parlat de Bruixes, escoltarem la cançó Wishes des del seu Bandcamp. És una banda que ja has escoltat algun cop i estan molt, molt bé, divertides, així... Riot Girls, però bueno, més que res, més divertides que Riot, jo crec. I això, ja recordarem també la setmana passada, la setmana programa, i posarem alguna altra banda també d'aquest concert recomanable, festival. Vinga, de Marlene.
Però Wishes no vol dir Bruixes, eh?
Ah, no?
No.
Ah, és com we Wishes, no? Tens raó.
We wish you a merry.
We wish you. Pues ja està sonant igualment.
És igual, està bé.
Una mica Bruixes ja sonen igualment, crec que. Com perdó, si en senten. Bueno, aquí un segon de silenci després d'escoltar les Marlens, punt Bandcamp, si les voleu escoltar des d'internet. I, bueno, d'un parell ja només de coses més d'agenda que tenen a veure directament també amb aquesta emissora. Una és un event o un concert que es fa el proper dissabte dia 4 d'octubre, que organitza un programa d'aquí, que és La Immensa Majoria, programa que us recomanem que podeu escoltar i seguir a contrabanda.org i a 91.4. i ho organitzaran a la Sala Hangar, això el proper dissabte 4 a les 19 hores al carrer Bassol 5, a la Sala Hangar número 5, al metro Encans. Hi haurà Malke, Deodores i Mala Digestión en aquest evento. I després, en què falta una miqueta, torna... Com?
Lim també.
Lim també. Molt bé. Bé, perquè se m'acolen coses. Escolteu el programa L'Immensa Minoria i segur que ja també explicaran més detalls. I en què falta... Digues.
Ah, potser Lim era la Immensa
Minoria. Ah, claro, són les sigles. Bueno, però està bé, està bé. Estàs al tent. I res, que s'acosta una data, que ja us matxacarem també el proper programa, però que és perquè ja aneu desempolvant els...
Les galetes salades.
Les galetes salades, com fa Durmas Tijeres, però sobretot també tot el que és l'avituallamento propi d'un maig de futbol. Les botes, els cordons i les camisetes.
El campionat del Forat de Vergonya.
Campionat del Forat de Vergonya, desè. Desè edició, i com que aquest any es fan 10 anys i és un número rodó, es vol fer una mica més a lo grande, i tornarem contrabanda, després d'algun any d'absència, a retransmetre aquest evento. No serem els únics, segur que també hi haurà musiqueta, i serà el 25 d'octubre, si no ho dic malament, dissabte, a partir de les 10 del matí. Falten dies, però com que les inscripcions van que volen, sapigueu que ho podeu fer ja, tingueu en compte. Això serà, les inscripcions es podeu fer fins al dia 22 d'octubre, i reinformeu-vos una mica per la xarxa, però si ho voleu fer, el millor és escriure al correu futbolforat@gmail.com futbolforat@gmail.com. Hi ha només espai per 24 equips, o sigui que vayan rápido. Bueno, i amb això ens marxem, no? Tornarem d'aquí dues setmanes. En principi tindrem invitades peculiars, ens parlaran des de la cooperativa Ananta d'un documental que han fet sobre el món del Montseny,
Montseny.
I potser tindrem música en viu.
Okay.
O sigui, ja ho veurem.
Fantàstic i meravellós.
Ho ja ho recordarem pel Twitter, que el tenim una mica abandonat últimament, però bueno.
No passa res.
No passa res.
Agraïm a Albert de seva presència de nou aquí a l'Assemblea de Majares.
Al revés, jo us agraeixo a vosaltres.
I ja sabeu que podeu escoltar els dissabtes cada 15 dies, bueno, cada setmana els dissabtes, no?
Sí, el programa Músiques del Segle XX, sí. Els dissabtes...
Si funciona franc i bé.
Exacte, a un quart d'una, sí.
Molt bé. Doncs nosaltres tornarem això d'aquí 15 dies, la setmana que ve, o no, ens escoltareu per aquestes redifusions contrabandístiques, ara que Franqui està en la UCI. Que per cert, si hi ha algun informàtic que ens escolta i gent amb ganes de col·laborar amb la ràdio, necessitem suport tècnic.
Oh, i tant. Molt bé, bueno, ens en marxem. No sense abans, algú que ens va oblidar el darrer programa, que és també tenir un record per un espai que ha deixat d'existir a Barcelona, que és l'Ateneu Popular de l'Eixample, espai que va acollir, entre moltes altres activitats i col·lectius, doncs també a un aniversari de contrabanda bastant històric, amb els Majares fent de vingueros, amb gorres d'Espanya, i a part també vam tenir aquí present algun dels seus col·lectius, especialment el Telèfon Roig o Rebelar, pues venint aquí a xerrar de les seves iniciatives i històries. Per tant, també recordem-ho, perquè bueno, aquesta ciutat, tot i que van naixent espais,
llarga vida de la insurgència.
Exacte, també se n'emporta alguns altres. Ens enxem amb una mica de ska i música ballable des de Perú. També intel·lectualisme, en aquest cas peruà, amb una banda històrica, Los Pericos. Pues com que ens anem cap a casa, escoltarem una col·laboració amb una altra banda, que eren Los Auténticos Decadentes, Home Sweet Home, que és on ens anem ara, no? Però ho intentarem. Vinga. I vinga, que no duren los bajones. Ànims. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey, mami. Tu brillo puede ser insoportable y seguirte hasta el final no es saludable. Oh, no, no, no. Cada vez que te da el freak quedas pegado a rebotando en la vidriera. Yo te digo que vas de mal en peor. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Sos más parecido a un duro maneje. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. No. com a últim evento a anunciar-vos d'un altre tipus d'activitats que també us hem parlat algun cop, a Ciutat Vella, són els Fem Plaça. Proper Fem Plaça, divendres 3 d'octubre, al davant del Saló Solar del carrer Rec, que és davant una mica al cap de Casc Antic, allà a passeig Lluís Companys. Nou hotel, Rec Comtal. Organitzat per la xarxa veïnal de Ciutat Vella, recuperant l'espai públic com a lloc de convivència.